Amigues i amics, aquesta setmana ha mort Bernardo Bertolucci. Era no només un gran director, sinó un dels directors que han fet millor ús de la música, de les bandes sonores, a les seves pel·lícules. De manera que era obligat dedicar-li un audiovisual sencer. Hem recuperat el monogràfic que li vam dedicar a una sèrie mítica de l'audiovisual, els millors directors de la història del cinema. Amb vosaltres, Bernardo Bertolucci.
L'audiovisual.
Aquesta és la banda sonora de Ennio Morricone per una pel·lícula de Bernardo Bertolucci del 81 que es titulava La tragèdia d'un uomo ridicolo. Aquí li van treure la tragèdia i la van deixar com la història d'un home ridícul, que no és precisament el que millor defineix la trajectòria, la vida i el cinema de Bernardo Bertolucci, el nostre protagonista d'avui. Perquè sou a l'audiovisual, programa de bandes sonores, amb el Dani Jiménez i a mi mateix, disposats a fer un capítol més en aquesta història dels 100 millors directors de la història del cinema i les seves bandes sonores, entre els quals arribem al capítol número 48. N'hem fet 7 d'italians. De fet, aquest és el 7è, i abans vam escoltar les músiques de Fellini, Antonioni, Rossellini, De Sica, Visconti i Sergio Leone. Però avui entrarem en el món musical i mental d'un director de Parma, a l'Emília Romanya, que va néixer el 16 de març del 1940. Bé, Bernardo Bertolucci, fill del poeta Attilio Bertolucci, el que va intentar emular la seva joventut. De fet, va debutar com ell, com a crític de cinema, i als 20 anys publicava llibres de poemes, com el seu pare ho intentava, i germà de l'escriptor i director Giuseppe Bertolucci, que va morir el 2012, és un director que va créixer en un ambient il·lustrat de burgesia intel·lectual, amb un fort component de competitivitat i la referència traumàtica d'aquest pare elitista i excels adorat, que sempre era aquell punt de referència al que no podia arribar el nostre jove Bernardo. Un jove que, ja de molt jove, va donar suport al Partit Comunista. Tema que, per cert, el del comunisme, el de les esquerres, ha centrat gran part dels seus treballs i del seu cinema. I per això, després d'aquesta primera música que ha sonat darrere fons, entrem en matèria amb la primera banda sonora, que no és la primera pel·lícula. És un film monumental que va rodar el 1976, Novecento. La història que, des de la mort de Verdi, ens du fins al 1945, que explica gran part de la història del segle XX a Itàlia a través de dos nois nascuts el mateix dia, un propietari i un altre que és camperol a les seves ordres, amb els moviments d'esquerres com a rerefons i un homenatge al cinema òpera i al cinema soviètic, 245 minuts amb Robert De Niro i Gerard Depardieu, els pares, Burt Lancaster i Sterling Hayden, les dones, Stefania Sandrelli i Dominique Sandà, una resposta pasoliniana al Gattopardo de Visconti. Sentiu tres fragments de la música meravellosa d'Ennio Morricone per Novecento. El quart estat, primavera 1945 i Olmo i Alfredo. al món, al cinema, les músiques de Bernardo Bertolucci. Sempre interessat per la història, els principis morals, el sentit tràgic de l'existència, la visió marxista de la lluita de classes i l'adopció de la sexualitat com a pulsió definitiva de la personalitat. Ara, sota la mirada deformada de Francis Bacon i aquesta música dels títols de crèdit inicials de la balada que va fer Gatto Barbieri per l'últim tango a París del 1972, pel·lícula mítica entre les mítiques del director, farem tres tangos, perquè començarem amb La vida i l'amor, Brando i Schneider i Jean-Pierre Léaud filmant una pel·lícula d'esquerres absurda mentre la vida assenyala el cul de la humanitat a l'últim tango a París. I serà el primer tango, el tango de Gatto Barbieri. I després recordarem com l'amistat amb Pier Paolo Pasolini va dur Bernardo Bertolucci al cinema i el 1961 va ser el seu ajudant a Catone, pel·lícula sobre la marginalitat i l'extraradi que ell va imitar amb la seva primera pel·lícula com a director, La com mare seca, del 1962. L'assassinat d'una puta al costat del riu Tíber, que és com Les nits de Caviria filmades com si fossin la Catone de Pasolini. Doncs bé, Tango de Piero Piccioni per la primera pel·lícula de Bertolucci. I el tercer tango, a El conformista, perquè després de La comare seca, Antes de la revolució, La via del petrolio, Partner i Agonia, que eren pel·lícules fidels en esperit i els primers films de Pasolini, fins al 1969, al 70 arriba El conformista, que inicia la seva autonomia com a director. I seguint el tema del traïdor i l'heroi de l'estratègia de l'aranya, un feixista ha de matar el seu professor, el pare. És Edip, explicat per Alberto Moravia. En fi, és la història de Bertolucci i el seu pare. I Sandra Lissanda balla en un altre tango, un tango art déco de Georges Delerue. És dir que entrem en matèria i amb l'últim tango a París, tres tangos de Bertolucci.
Thank you.
el cos a cos que tant li agrada a Bernardo Bertolucci, tangos de Bertolucci, tres tangos, concretament el tango del Tango a París, de Gatto Barbieri, el tango de la Comare Seca, de Piero Piccioni, i el tango de Il Conformista, de Georges Delerue. Tres, i ara tres Òscar, que va guanyar ell, entre els nou que va guanyar la pel·lícula L'últim emperador, l'any 1988. Màxim èxit de la seva carrera. La història de Pouilly, la fi del vell imperi, la vida sobre el terror i la glòria del comunisme. 23 milions de dòlars per una exquisida superproducció amb John Lone, Joan Chen i l'accés a la ciutat prohibida. Alerta. Tres compositors, dels quals en recollim dos, tots dos guanyadors de l'Oscar. David Byrne va fer part de la banda sonora i sentireu els títols de crèdit, i Ryuichi Sakamoto una altra part i sentireu Primera coronació.
L'audiovisual.
I seguirem amb Bernardo Bertolucci i les seves bandes sonores. Hem entrat en el món de l'Orient. Hem deixat una mica Morricone, hem entrat en el món Sakamoto, i és que Morricone, Sakamoto, Franco Arcalli, Vittorio Storaro, Ezio Frigerio van ser la culminació en el seu concepte de posada en escena i expressió, és a dir, els col·laboradors, també en aquesta etapa en què comença la recerca d'un altre món mental. Entrem en el món de Pequeño Buda, per exemple, no? Després de L'Último Emperador. Aquest film sobre el descobriment d'un lama reencarnat en un nen de Seattle que enllaça amb la història de Siddhartha fins a esdevenir Buda. Un viatge espiritual interpretat per Keanu Reeves, Chris Isaac i Bridget Fonda. Un film sobre ascetisme, però també sobre una moda d'espiritualitat oriental des de la mentalitat occidental que el mateix Bernardo Bertolucci encarnava. Encarnava, reencarnava en la música de Ryuichi Sakamoto. Aquest orientalisme que Bernardo Bertolucci identificava també amb el nord d'Àfrica, la ribera mediterrània, una mica com ho havia fet sempre el seu mestre Pier Paolo Pasolini, i especialment amb una pel·lícula del 1990 de Sheltering Sky, El cielo protector, basada en la novel·la de Paul Bowles, que amb Debra Winger i John Malkovich, meravellosos protagonistes, explicava el viatge d'experiència dels occidentals, d'uns occidentals, a la recerca d'una veritat interior, en aquest cas al Marroc. Una mica autobiogràfica, la recerca de la il·luminació personal a través del silenci, la renúncia i la posada a prova dels límits humans. Una altra vegada, Sakamoto, el tema de la soledat del cielo protector, i també Richard Horowitz, el tema La cursa de la febre. Àfrica, la meravella, diu Bertolucci. Àfrica, el continent d'on ve la humanitat i d'on potser vindrà la salvació de la humanitat. Àfrica, es diu el tema que ara us interpreta J.C. Olsvang. Pertany a la banda sonora d'una pel·lícula poc coneguda de Bertolucci, del 1998, L'assedio o assediada, sobre la relació d'una dona africana exilada, dona d'un presoner polític a una dictadura del continent africà, i la seva relació amb un artista italià amb qui conviu a un palau. Una reflexió sobre la responsabilitat política dels nostres actes i la distància entre el discurs intel·lectual de la vella Europa i la realitat del tercer món. Un film sobre la mala consciència. Africa, Africa, Africa. Mani Africa ikona mulima yake Kama Africa ikona mulima yake Africa ikona barini yake Kama Africa ikona barini yake Africa ikona watu yake Africa ikona watu yake Africa Africa, ikona lima nyingi, ikona Africa, ikona watu ya ndani. Kama ya Africa, ikona watu yake. Africa, na mambo yake ya ndani. Kama ya Africa, na mambo yake ya ndani. Mlima ni ikona ni ya Kenya. Mlima, ndani ya Kenya, mlima. Kama mulima, tani ya Kenya mulima. Kama ibari, tani ya Kenya jamani. Babarini, tani ya Kenya barini. Kama ikongo, iko nani ya Afrika jamani. Kongo, tani ya Afrika jamani. Kama Uganda, tani ya Afrika jamani. Uganda, tani ya Afrika jamani. Tanzania ndani ya Afrika jamaa Kama Tanganyika ndani ya Afrika jamaa Afrika iko na mambo yake Afrika iko na mambo yake ndani Afrika na mambo yake ndani Kama Afrika niko na ng'ombe yao Afrika iko na wanyama yao Kama Afrika, iko na wanyama yako, iko na wanyama. Afrika, iko na wanyama yao. Afrika, iko na mbuzi yao. Kama Afrika, iko kondoo yao. Afrika, iko ng'ombe ya gredi ndani. Afrika, iko na simba ndani. Afrika ni kona ndofu ndani Kama Afrika na bebe nyingi jamani Afrika na bebe mambo mingi Kama Afrika na bebe mambo mingi Afrika iko na mambo yake Afrika iko na mambo yake binasi Kama Afrika iko na mambo yake binasi Africa. Veu d'Àfrica, veu dels inicis de la humanitat, veu de cultura. Aquella Àfrica on Pier Paolo Pasolini va anar a rodar la seva Medea amb Maria Callas. I Maria Callas és la veu d'una altra cultura, és la veu d'aquest Gualtier Maldà, el caro nome de l'òpera Rigoletto de Giuseppe Verdi, que interpreta amb Rinaldo Ercolani i William Dickey en la versió de l'Orquestra de la Scala de Milà dirigida per Tullio Serafin. Som a la Luna. És una pel·lícula del 1979 i parlant de complex d'Edip i d'incest, Jill Clyburgh interpreta la cantant d'òpera vídua que actua a Itàlia, a les termes de Caracalla, i Matthew Barry, el seu fill de 15 anys, addicte a l'heroïna. Una tragèdia, un Bergman mediterrani i simbòlic acompanyat de Verdi, Rigoletto i l'Àfrica de Maria Callas. Aquests últims anys, Bernardo Bertolucci ens ha parlat de la crisi cultural d'Itàlia i Europa, de l'horror de la veritat, l'egolatria, l'egoisme, l'elitisme artístic i la desesperació dels joves senzillament per ser. A l'última pel·lícula del director, el 2012, Io e te, tu i jo, una pel·lícula que també tracta de l'incest a partir de la novel·la de Niccolò Ammaniti, amb Tea Falco i Jacopo Almoantinori com a protagonistes, ens posa dos germanastres de 14 i 25 anys compartint un cap de setmana clandestí al soterrani. Una relectura de la necessitat que els joves acabin en tots els tics socials. I per aquesta pel·lícula, Bertolucci pensa en Space Oddity i en David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. Sitting in a tin can.